Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 25 de juny de 2025. En nom de tot l'equip desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem. Marc Pujol, que s'encarrega de les vies tècniques i de la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Som dimecres, però la sensació és de dilluns. És un dia costerut, ressecós, després de la Revetlla i del Sant Joan. Així que nosaltres hi posarem tota la nostra energia des d'ara i fins les 12 per entomar el dia. Un dimecres que al llarg d'aquestes properes 3 hores que compartirem, almenys ens faria molta il·lusió, sonarà d'aquesta manera. D'aquí uns minuts, així que acabem el sumari, la Lucía Diéguez acomiada temporada amb aquest calaix de dansa i en aquesta última secció ens recomanarà musicals i espectacles de dansa que podrem veure els propers mesos. A 9:45, 5 minuts per l'actualitat, per saber què passa, com es lleva aquest dimecres 25 de juny a l'Alt i al Baix Penedès, el primer flash. Amb la Júlia Gómez, del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, a partir de 9:45 donarem vida als residus. Avui parlant de la importància d'anar més enllà del reciclatge i posant l'accent en coses tan fàcils i a l'abast de tothom com reduir i reutilitzar. A les 10:06 també hi haurà comiat, perquè la Clara Cols, la nostra experta teatrera, s'acomiada també, tanca temporada amb nosaltres i abans de dir-li adeu, ens porta una pila de recomanacions teatreres per aquest estiu. A 10:45, de nou, els serveis informatius ens porten l'última hora d'aquest dimecres a les nostres comarques, el flash, el segon del dia. Aquest dissabte és 28J, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i demanarem als nostres avis, que vindran a fer tertúlia a 10:45, que hi diguin la seva, si creuen que s'ha avançat molt o poc, com ho viuen respecte uns anys enrere. I diran la seva la Fina Milà i la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb Vinzeum. Avui ens acompanyen el Jordi Ribas, coordinador de l'activitat cultural del museu, i la Dolors Bosch, la responsable, la líder dels amics de Vinzeum, i plegats ens recomanaran un parell d'activitats. A 11:45, última cita ja amb l'actualitat per saber com va acabant aquest matí de dimecres als nostres municipis. I al cap de 5 minuts d'aquest darrer flash informatiu, agenda al detall, un parell de propostes per als propers dies per acabar aquest dimecres. D'una banda, us presentarem el Fira Mercat, que se celebra diumenge a Sant Pere Molanta i que es recupera després d'uns quants anys. En parlarem amb la Maria Bertran. I de l'altra, doble recomanació sadurninenca. D'una banda, la desena edició de la Festa de l'Esport i de l'altra, l'estiu de l'Índex, el cicle d'espectacles que prepara Joventut. Així sonarem aquest dimecres 25 de juny.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui continuem acomiadant-nos d'alguns dels nostres col·laboradors habituals. És el cas de la que ens acompanyarà durant els propers minuts, la Lucía Diéguez, directora de l'Escola de Dansa Cascavells, que, a més, ens ha apropat al món de la dansa a través del seu calaix de dansa. Una secció on avui repassarem alguns espectacles que podem veure aquests propers mesos. Anem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem ja el nostre últim calaix de dansa d'aquesta setena temporada del Penedès en xarxa i ho fem, com sempre, saludant la Lucía Diéguez de Cascavells. Lucía, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli.
Avui posem punt i final a aquesta setena temporada del calaix de dansa. I de què parlem?
Doncs primer de tot donar-vos les gràcies, perquè donar un espai a la dansa és molt important i també tot el que he après, perquè a la primera temporada ve que estava sempre aquí a l'estudi i feia simnosis de coses i parlàvem de com es feien els espectacles i tal, i aquesta segona temporada he après molt amb això de les entrevistes, no? Fer-les des d'aquí amb coses gravades o anar a visitar gent, o ja l'última que va ser aquí en directe. I us dono les gràcies per tot el que he après amb aquest calaix de dansa.
T'hem donat ales, per fer una mica el que has volgut, sempre apropant-nos la dansa, que ara ens agraïes, no?, aquest espai per poder posar en valor. Ens agrada poder-ho fer i poder compartir una altra temporada amb tu, endinsant-nos en el món de la dansa, un món, com hem anat repetint al llarg, no només d'aquesta temporada, sinó de la temporada passada també, de vegades és una miqueta desconegut, doncs aquest calaix de dansa ens serveix per conèixer-lo una miqueta més.
Sí, i fer arribar una miqueta l'agenda, no? Que potser aquesta temporada l'hem deixat una miqueta de la mà de Déu, que la primera temporada sempre fèiem agenda. I ara és una bona temporada per aquestes setmanes per comprar entrades, perquè, com bé tu també saps, n'hi ha promocions, perquè a l'estiu, doncs, suposo que deu baixar la venda d'entrades, o no sé per què, però n'hi ha moltes possibilitats d'aconseguir un 25% de descompte o un 2x1. Llavors, si et sembla bé, parlem una mica de tot el que ens ve aquí a Catalunya i potser...
Sí. Fora de Catalunya, sí. També, una miqueta de tot. Fem agenda i així els nostres oients també aprofiten aquestes ofertes per gaudir del teatre. A nosaltres ens encanta, sempre que podem parlem d'aquests musicals i avui els hi donem tot el protagonisme.
El primer de tot que tenim que tenir molt present la programació que es farà a Vilafranca, a Espectacles Vilafranca, perquè... normalment la programació que porten o ja està premiada o, mentre està en cartellera, resulta ser premiada. Llavors, em sembla que a mitjans de juliol ja posaran tota la programació i us convido a tenir-la molt en compte, Però ara mateix no us puc xivar res perquè encara no han penjat,
A més, en el moment en el que s'anuncien, volen les entrades. Per tant, que la gent estigui molt pendent... I que, si realment està interessada en alguna d'aquestes propostes boníssimes, com bé dius, que acostumen a fer, doncs que no s'adormi, que després es queden sense entrades.
Sí, i sobretot que si ets adult, no facis de menys la programació familiar, perquè jo he anat a moltes coses que es fan els dissabtes, diumenges pel matí, i valen molt la pena, O sigui que aniveu-vos a tota aquella programació.
Molt bé.
Vinga, anem. El Teatre Apolo, ara acabarà en uns dies, el 29 de juny, acaba al Llac dels Cignes. Però el musical La Bella i la Bèstia vindrà a l'Apolo a l'octubre i novembre. I després ja tenen penjada la programació fins a finals de juny del 26, igual que el Mercat de les Flors. Que en el Mercat de les Flors, com deia abans, per exemple, estarà Miquel Barcelona o Aina Alegre, que han estat a la programació de Cal Bolet. O sigui, vull dir, el nivell és bèstia, El Teatre Victòria, el 13 de juliol, oh, acaba Maricel. Si no l'heu pogut anar a veure o només porteu 13.000 vegades veient-la, doncs torneu, que s'acaba el 13 de juliol. I aquest teatre, el Victòria, estarà fins, la programació fins a desembre del 25, que he vist, igual que la Cursal de Manresa. El Tívoli, a setembre, viene el fantasma de l'òpera. Molt, no? Et va agradar, no?
Em va encantar. Jo vaig també estar a Madrid.
Jo vaig estar per culpa teva després.
I sí, encoratgem els nostres oients a que, si els hi agrada, si com a mi des de petits havien volgut anar a veure el fantasma de l'òpera a Nova York, doncs tenen l'oportunitat de fer-ho, en aquest cas, al costat de casa.
El Tívoli, sí, a setembre. I justament enllaçarà amb Rocky Horror Show, que en versió original, doncs també el Tívoli. El Coliseum, coses de dansa. Aquest jo no me'l perdré, serà a setembre, Wolf, de la companyia Circa, que és neoclàssic, dansa més moderna, amb molta acrobàcia. Veieu vídeos perquè és molt interessant. I després el Rhythm of the Dance, aquells irlandesos, molt guai. El Romea al setembre s'estrena L'amor venia amb taxi, de la cubana, i a l'Apolo Tutsi, en octubre, que la meva parella diu que vol anar a veure, jo desconeixia això, i es veu que ve d'una pel·lícula i és un musical. Tu no sé si coneixies?
No.
Doncs mira-lo, és interessant. A Liceu, a octubre ve Giselle, a novembre La petita flauta màgica, que també igual, és aconsellable, és, diuen que és per nens, però jo com a adulta ho vaig disfrutar molt, i a més l'entrada és molt econòmica, i entrar a la gran sala de Liceu, oye, vale la pena. A l'abril vindrà Liceu Nijinsky, i ara tot un bloc de dansa. La Factoria Cultural de Terrassa vindrà a setembre Josué Vivancos, octubre tornarà Lucía Lacarrà, a novembre la Gala Internacional, i a desembre ja està programat el Trencanous. A l'Auditori de Sant Cugat, octubre-novembre, ve Mamma Mia, el musical.
L'hem tingut a Madrid fa res, doncs ara cap aquí.
Sí, perquè ha fantasma l'òpera. I al Teatre Condal, a desembre, s'estrenarà el musical Germans de Sang. Jo tot això trobo que és una movida que cada vegada anem a més, eh?
Sí que és veritat, Lucía, que durant uns anys, molts anys, el teatre barceloní va ser referent d'Espanya, la programació estava aquí, supercentralitzada, va marxar a Madrid, algú ja ens explicarà per què, no entrarem a jutjar-ho, i ara mica en mica s'està tornant a apostar moltíssim, tot i que a Madrid ja és molt potent, s'està tornant a apostar pel teatre, pels musicals a Barcelona, i realment la gent està molt interessada, per tant, que prenguin bona nota els que ho han de fer.
Sí, però la cultura general, llavors parles de Madrid i si em permets, jo crec que els amants del teatre, doncs bueno, si volem anar a Madrid amb un tren, t'explico una mica el que veien allà.
I tant.
Sí?
I tant.
Comencem per la part de dansa, que aquesta és una part important per mi. El Teatro Real, a octubre, està al Ballet Nacional d'Espanya. A novembre, una interessant nova versió del Llac dels Cignes, i a maig vindrà el Ballet de Suècia. Aladdin estarà fins al 20 de juliol, o sigui que no us ho podeu perdre si teniu l'oportunitat. I el Rei Lleó, jo he vist entrades fins a setembre, però conec gent que treballa allà i no hi ha expectatives que se pare.
La van estirant sempre, el que passa que obren entrades normalment a 3 mesos vista i després van ampliant.
Sí,
perquè no sé si deien l'altre dia que portaven 13 o 14 temporades en plens diaris, per tant, o sigui, aquesta és de les que jo crec que, igual que va passar durant molts anys amb el fantasma de l'òpera a Nova York, doncs aquesta serà de les que ens quedarem a Madrid.
O amb Cats.
Amb Cats.
Cats. The Book of Mormon estarà fins al novembre del 25, però atenció perquè agost, setembre i octubre no trobareu entrades, perquè el Teatre Calderón l'ha comprat una altra companyia. Llavors, a The Book of Mormon es tindrà que mudar, diguem. ¿Vale? A la companyia que l'ha comprat és el que ha fet La història interminable, i es suposava que aniria a La història interminable. Però ara després t'explico què es farà en el Teatre Calderón.
Sí. Molt bé.
Estrenes a setembre. Curiós, eh? S'estrena Cabaret amb un teatre immersiu. Què vol dir això? que tot el teatre és l'espai escènic. Tu et pots trobar que es puja una ballarina sobre la teva taula o que el cantant ve de darrere. O sigui, és una cosa que em sembla interessant viure, no? Anar i estar en un cabaret real, no? A octubre s'estrena, atenció, agendes, Witchet, Cenicienta i Houdini al Teatre Calderón. Ahir jo hi va, perquè aquest musical s'estrena a Madrid abans que a Londres i jo vull anar a veure perquè té que sortir un elefant a sobre un escenari i jo no sé com ho faran. I bueno, a veure què passarà. A veure, a novembre, seguim, Oliver Twist, aquest em vas dir que et feia il·lusió. També Els Miserables, El Hilo Invisible i la curiositat és Buscando a Audrey, que estan construint el teatre només per aquest espectacle. Sí, a veure si lleguen, perquè jo no...
Que s'afanyin.
Que s'afanyin.
Passarà una mica com va passar amb el Rei León, que van adaptar tot el teatre a tota la performance que té el Rei León. Si alguna vegada marxen d'aquell teatre els personatges, jo crec que o els treuen per parts o destrossen el teatre. Algú ha de passar allà perquè els personatges no surten, eh?
Obren la porta més, jo què sé. N'hi ha estrenes que jo no he vist la data. S'estrenarà Frida, La Sirenita. El Dia de la Marmota s'anirà a Madrid, també. Igual que Priscila, però encara no tenen dates d'estrena. Però, per exemple, un dels musicals que jo vaig veure va ser, ho he comentat abans, Història Interminable. Jo no sé si és perquè m'agrada molt el llibre o perquè vaig anar allà i era molt inclusiu entrant. Jo ho vaig veure anar a l'Apolo de Barcelona i era brutal.
Ja sobretot només... si estaves per les primeres files, eh?
Sí, jo estic cegata i sempre és segunda o tercera fila.
Sí, jo també.
Llavors, si no veu tindre l'oportunitat, dir-vos que estarà a Sevilla del 19 de desembre al 4 de gener, que, mira, és una època doncs, fresqueta per anar a Sevilla,
sí,
però que val la pena.
Sí, millor moment de
l'any. Sí. I em permets... Tenim temps per una...
I tant, tenim tot el que vulguis.
Vale, perquè n'hi ha una cosa que a mi, com saps, soc professora d'acrobàcia i n'hi ha una empresa que és acrobàcia, dansa... Sí, o sigui, de què estic parlant? Del Circo del Sol. Vale? Tenim l'oportunitat que estem molt a prop d'Andorra, que juliol i agost està ILU. Les entrades són molt econòmiques enfront d'altres espectacles del Cirque du Soleil. És cert que l'espectacle és més curtet, però jo hi he anat diversos cops i realment l'esperit aquest del Cirque du Soleil està. A veure, no és 2 hores d'espectacle, però val molt la pena. Vull dir, a cotxe, no sé quan estem d'Andorra.
2 horetes i mitja. Sí.
Doncs val la pena, de veritat, que si podeu, a juliol, agost i l'1 a Andorra.
És una aposta, Lucía, molt clara del govern andorrà, perquè porta molts anys portant al Circo del Sol cada any en una supercarpa que munten allà hipergegant. I és un èxit any rere any, és aquella cita que els andorrans no es perden, però que la gent que estem a prop també intentem.
No, i a més... per comprar les entrades tu entres dintre de, com una persona usuària, no? D'haver anat aquí. Llavors t'avisen, o sigui, t'avisen de poder comprar entrades una miqueta abans que obrir les entrades a tothom. Llavors, clar, el fet d'anar fa que t'assabentis abans, fa que ho tornis a comprar, o sigui, està molt ben pensat. O sigui, igual, o sigui, que vayáis, punto. Però... tenim la sort que aquest any tenim 2 espectacles del Cirque du Soleil. Un és el Curious, que el nom ja ho diu, és molt curiós, però venen a Gijón, a juliol i agost, a Sevilla, a gener i febrer del 2026 i a Bilbao en abril i maig del 2026. Si esteu interessats, compreu les entrades perquè estan volant. I després a Lobo, que aquest ja ens toca més a prop. A Tarragona el tindrem a desembre del 25 i a Madrid al març del 2026. Que justament, si em permets, agrair als meus alumnes perquè vaig fer el festival de fi de curs de Cascavells i em va regalar una entrada per Obo. I, bueno, m'he posat a saltar allí, una gran il·lusió.
Ja ens explicaràs què tal. Moltíssimes propostes al llarg de tot aquest any. Mm. A mi m'agradaria apuntar una altra, perquè fa uns quants mesos es va presentar el musical de Chabela Vargas a Madrid.
Ah, sí?
Va estar durant, jo diria que 2 mesos, actriu principal Rosalén, mm-hmm, fent de Chabela quan era jove. I ara està rodant aquesta obra per diferents teatres de tota Espanya. No et sabria dir dates, però que si a algú li interessa, que ho busqui, perquè està rodant per Espanya i pinta molt i molt bé, perquè la veritat és que les crítiques que hi ha són boníssimes.
Segur que tenen una pàgina web on informin de la gira.
Exacte, i és una altra proposta, al final una miqueta variada, per donar i per vendre, per quedar-nos a Barcelona o a Catalunya, per anar a Madrid o a la resta d'Espanya, que es fa teatre, es fa molt bon teatre, molt bona dansa, molt bons musicals, i tenim estupendos ballarins i artistazos. N'hem conegut uns quants aquesta temporada.
Però, bueno, sí, i a més va haver un xoc de càstings. Tenim molta gent d'aquí, de casa nostra, a Madrid treballant, però va haver un com se dice, un embudo, de càstings i bueno, com diuen a la meva professió, molta merda a tothom. I una nena petita em va dir, Lucía, esto no se dice. I no sé si tu ho sabràs perquè es diu molta merda al teatre, però abans anàvem
amb
cavall o cotxes de cavalls, i si n'hi havia doncs molta cosa de cavall al terra, volia dir que l'obra anava bé. O sigui que molta merda a tots els artistes. I aquesta temporada, doncs mira.
Molt teatre aquesta temporada, moltíssima dansa, i amb això acomiadem aquesta segona temporada del calaix de dansa que ha format part d'aquesta 7a temporada del Penedès en Xarxa. Lucía, et donem vacances,
vale,
però no marxis molt lluny, perquè al setembre ens hem de retrobar en la 8a temporada. Que vagi molt i molt bé i a gaudir de l'estiu.
Bones vacances.
Acomiadem la Lucía Diéguez amb La Llorona, cantada per Rosalén, un dels temes que trobareu en aquesta obra teatral de Chabela que ens acostava. Amb La Llorona tanquem aquest últim calaix de dansa de la temporada.
Dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en Xarxa. Les notícies.
El tour Treball, Talent i Tecnologia del Consell Comarcal de l'Alt Penedès fa parada a la Granada. Des de l'Ajuntament conviden a participar en la sessió del programa Treball, Talent i Tecnologia, que arriba aquest dimecres al municipi, organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona. S'adreça a qualsevol persona interessada en tecnologies, formació i ocupació en els sectors del TTT, agrari, indústria agroalimentària, logística, embalatge, enoturisme i comerç alimentari. Les persones en recerca de feina o que volen millorar-la descobriran formacions per destacar i guanyar ocupabilitat, mentre que petites i mitjanes empreses rebran acompanyament i assessorament per incorporar tecnologia que optimitzi processos i millori la competitivitat. L'activitat es programa aquest matí a la sala de plens de l'Ajuntament de la Granada fins a 11:15. La regional del Penedès d'Esquerra Republicana renova la seva executiva amb Marta Ventura al capdavant. El passat dimecres 18 de juny es va celebrar a Vilanova i la Geltrú el Congrés de la Federació Regional d'Esquerra Republicana de Catalunya de la Vegueria, en el qual s'ha renovat l'executiva regional amb representants de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La nova presidenta és la regidora de Sant Jaume dels Domenys i diputada a la Diputació de Tarragona, Marta Ventura, que va presentar el projecte i les persones del nou equip. Els membres que conformen la nova executiva regional d'Esquerra del Penedès són, a banda de Marta Ventura a la presidència, Pol Pagès a la secretaria general, Maria del Carme Almirall com a secretària d'Organització, Jacob Capardón a la secretaria de Finances, Montserrat Argelic a la d'Imatge i Comunicació, Joan Serra a Política Municipal, Conchi Martínez a Feminismes, Fina Mascaró com a secretària d'Acció Política, Jordi Ramos com a responsable de l'àmbit de Transició Ecològica, Utger Costa a la secretaria de Formació, Carolina Mayor com a secretària de Moviments Socials i, finalment, Iona Ancuta a la secretaria de Ciutadania. Protecció Civil de la Generalitat activa dilluns al matí l'alerta del pla Procicat per calor molt intensa. Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i persones amb malalties cròniques. Es recorda que està a l'abast de la ciutadania el mapa de refugis climàtics, que són espais públics que poden fer servir de refugi en situacions meteorològiques extremes com onades de calor. El Cava ha tornat a destacar amb força en l'edició 2025 dels Decanter World Wine Awards, un dels concursos de més de vins més prestigiosos del món, en què un jurat internacional d'experts ha reconegut la qualitat i excel·lència dels caves emparats per la Deo Cava amb un total de 130 medalles. El reconeixement més alt ha estat pel Vinyes de Can Sala Brut Nature 2015, que ha obtingut una medalla Platinum i 97 punts per la seva elegància, profunditat i complexitat. A més, 8 caves han estat guardonats amb la medalla d'or, que suma 95 punts, 48 plates, que van dels 90 als 94 punts, i 74 medalles de bronze, aconseguides amb puntuacions entre els 86 i els 89. Aquest palmarès subratlla un any més la diversitat, qualitat i compromís amb la sostenibilitat i tradició del sector del cava, que continua consolidant-se com un referent mundial en el segment dels vins escumosos.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui al Penedès en xarxa acollim la darrera sessió de la temporada de Donem vida als residus. I en aquest espai, l'educadora ambiental Júlia Gómez ens destacarà la importància d'anar més enllà del reciclatge, per posar l'accent en reutilitzar i reparar. Per ampliar-ho, marxem fins a Canal 20. Allà s'hi troba el nostre company Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, espai Donem Vida als Residus. Ens acompanya la Júlia Gómez, que és la cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Júlia, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sempre per parlar de les tres R's.
Sí, bàsicament, nosaltres i des del nostre punt de vista, sabeu que som molt reincidents i ens agrada parlar sempre de les R's. Que n'hi ha més de tres, eh?
Sí, sí. Les que comúment es coneixen. Sí. I avui, en concret, ens vols destacar que a vegades, no sé si li donem una excessiva o distorsionada importància a reciclar, perquè a vegades pot ocultar el que té d'important reutilitzar i reparar. D'això en parlarem avui.
Sí, una mica en parlarem d'això. Més que res és com una mica fruit de l'experiència doncs, que estem tenint ara, arrel de que estem fent moltes reunions pels temes dels canvis de model que vam estar parlant l'últim dia, sorgeix una miqueta de lo que són les persones que, doncs, que venen a les trobades amb aquestes reunions, de que com que reciclar és... si ho reciclo ja tot és correcte. I és un error. És a dir, i ho dic a més en majúscula, és un error posar-li el focus a lo que és reciclar. Fins i tot si ens fixéssim una mica en lo que és la jerarquia de residus, reciclar no és la primera opció. Sí, la primera opció estaríem per passar per el que seria prevenir els residus. I dins de la prevenció dels residus està la reducció de residus, la reutilització de residus, la reparació de residus, és a dir, que podíem anar a fer R's... Que...
Reduir, sí. reparar, reutilitzar...
Totes aquestes R's serien prioritàries, diguéssim, a la R de reciclar.
Abans que reciclar, intentar
abans
reduir,
exacte.
Reutilitzar o reparar.
Abans, això mateix. A veure, parlem molt sovint de lo que és l'economia circular. A veure, l'economia circular és mantenir el valor dels productes, dels seus components, durant el màxim de temps possible abans d'haver-los descartat. I en el moment que es descartin, és a dir, mantenir el seu valor. I llavors això passa no perquè sigui l'economia circular una forma de gestió de residus, podríem dir, no. L'economia circular, l'ho diu un dels seus pilars, diguéssim, passa per l'ecodisseny. És a dir, que en el moment que surt un producte al mercat ja estigui pensat el seu aprofitament posterior. És a dir, no posem al mercat productes que acabin sent residus. Si aquest seria un pilar enorme de lo que és això de l'economia circular. I amb el reciclatge només aquí no estem anant bé.
Però a vegades es posa l'accent en les conductes individuals, que són importants, importantíssimes, però potser pel que comentaves amb tu, de no posar al mercat aquest tipus de productes, qui té major responsabilitat és el món empresarial. Com es fabriquen les coses.
Sí, és a dir, són els que estan una miqueta a dalt de tot, podem dir. Esclar, a veure, el que és la indústria, una mica, o les empreses, el que tenen és com una mena de consentida, jo també diria, i m'atreveixo a dir-ho, i és molt fort, d'una estratègia dissenyada a perpetuar el model que tenim ara de producció sense que hi hagi cap canvi real. Vull dir, ens estem traient al mercat des de fa molts anys, fomentant el que són els envasos d'un sol ús, i el que és molt greu avui en dia, si mirem, per exemple, la televisió, que tots som usuaris de televisió, molts dels productes ens els estan venent com a sostenibles, com a ambientalment correctes. I això no és, això la veritat és que no és així. Es treuen productes, ja dic, exemples podrien ser, per exemple, aquests gots que tenim ara, bàsicament, i que ho fem servir molts, vull dir, jo m'incloc, perquè també vaig caure en el parany, suposo que com tothom, aquests gots que es compren, que posen que són ecològics, però són uns cartons com de cartró amb una mica d'una capa de plàstic laminat, que això pel que sembla és... molt difícil de reciclar i, per tant, acaben sent un residu. Estem convençuts, en casos com aquests, que fem les coses doncs, ben fetes, però que, anava a dir, que és molt difícil fer-les o reciclar i fer les coses correctament si ja partim d'un material que acabarà sent, com dit abans, un residu. Si en el moment que surt ja està ja se sap que acabarà sent. I una mica la meva reivindicació, diguéssim, doncs, davant de tot això és posar èmfasi una miqueta, a veure si explicant una miqueta més altres conceptes o altres erres, doncs les persones, la ciutadania, doncs són capaços una mica de ser una miqueta més crítics.
De fet, el fil del que comentaves abans, del que s'anuncia o es ven com a producte reutilitzat i després el que és real, es parla de que la circularitat ha retrocedit.
A nivell global, i parlem ja a nivell d'Europa, fa molts anys que se'n parla d'economia circular, però realment la realitat és que així com el reciclatge, podem dir que s'ha anat incrementant, el que és la circularitat, és a dir, totes aquestes altres erres que formarien part d'aquesta economia, han anat retrocedint a les últimes dècades, fins al punt de que avui dia tan sols prop d'un 7% dels materials que s'utilitzen provenen de fonts reciclades. Vull dir, llavors, és a dir, una mica estarien en aquest punt que vam estar parlant en alguna altra sessió, de que el que són els índexs de recollida actuals una mica doncs, han fet sostre. És a dir, amb el que estem fent i reciclant tots els ciutadans, alguns més que d'altres, sempre ho hem dit això, ja hem arribat al límit. Vull dir que no tirem més amunt. D'aquí ve tots aquests canvis ara de model, més eficients, aquests que vam parlar, que si porta a porta, que si contenidors tancats, amb l'objectiu d'incrementar aquests índexs de recollida selectiva i posar-los en uns nivells doncs, més adequats, diguéssim, per lo que seria tota la situació actual. Però, ja dic, tot plegat una miqueta, podríem dir que és com una mica un... És a dir, és perpetuar, diguéssim, el que hi ha, posant altres mitjans, procurar que tot millori, però que si continuem produint envasos no reutilitzables o difícilment reciclables, és molt difícil això de poder-ho de tirar endavant.
Amb aquesta cultura dels productes d'un sol ús, per molt que, sí, que reciclis aquests productes d'un sol ús...
Exacte, d'un sol ús no deixen de ser d'un sol ús. Mm-hmm. És a dir, hem fet canvis, em sembla que això ja també ho he dit en alguna altra de les sessions, fent canvis de productes d'un sol ús per altres productes d'un sol ús. I a més contents. Aquest, per exemple, podria ser el cas molt concret i flagrant, diguéssim, de que es va, ara ja fa, doncs, em sembla un parell o tres d'anys, que vam prohibir tot el que eren les vaixelles de plàstic, gots de plàstic, les forquilletes de plàstic, les, jo què sé, diferents cosetes així, i abans apareix el boom de tot compostable. Uau, que bé, no? És allò que diuen, tot és compostable, doncs tot això es podrà doncs, aprofitar i tal.
Però si grates una mica, no és tan,
exacte,
no és tan maco.
I jo he dit altres vegades, i en el moment que ho va dir, que tothom es diu, per fi, tot el material és compostable, aquest es podrà portar a les plantes de compostatge, cabre. I jo el primer que vaig dir, dic, és un error, dic, a veure, dic, no deix de ser un material d'un sol ús. En comptes de ser de plàstic, és compostable, però l'usem i el llancem. Per tant, on està la diferència? En l'impacte que pot tenir una cosa o l'altra? Sí, no ho nego. Però que no es deixi de ser un material d'un sol ús. I mentre no fomentem o anem canviant, és a dir, tot el que és d'un sol ús per materials que es puguin reutilitzar, és que no anem enlloc.
I què podem fer de manera concreta? Recomanacions, allò que pugui fer qualsevol ciutadà o ciutadana que ens pugui estar escoltant de manera immediata. Què és el que podem recomanar-li?
A veure, una mica és el de sempre. És a dir, no estem dient res que no hagin dit, no una, sinó mil vegades, i que passaríem una miqueta, doncs, a veure... generar més residus, això és el primer de tot. Procurar generar menys residus. Passaríem per reutilitzar molt més les coses. És a dir, prioritzar el que seria la reutilització davant del que és el reciclatge. Començar a acostumar-nos, i perquè cada vegada n'hi ha més, a reparar les coses. És a dir, abans de comprar un de nou, malgrat que encara estem en un moment que quasi que surt més econòmic comprar nou que reparar. Però això ha de canviar. Això ha de canviar i jo espero que sigui, doncs, amb més rapidesa, vull dir, que altres coses que estan succeint. També és veritat que perquè passi això, els productes que surten al mercat també han de tenir una, diguéssim, una millor qualitat. Un tipus de peces que puguin ser homologables depenent del producte i no que cada marca tingui les seves peces i que si no són les meves, no, les altres no funcionen.
I una molt sofisticada obsolescència programada.
No, ha de desaparèixer. Aquest concepte de l'obsolescència programada hauria de desaparèixer. I precisament és per tot això que t'estic dient. A veure, si es posen al mercat amb vasos homologats, és a dir, que tots siguin iguals, facis el recicle. Els productes elèctrics i electrònics amb peces, que tant és que la marca sigui una com que sigui una altra i al moment de reparar no hi hagi problema, vull dir, que hi hagin al mercat les peces normalment que es trenquen abans i que es puguin fàcilment reparables. Vull dir, que si arribem a aquesta obsolescència ja no existeix. Això també va ser una invenció, diguéssim, de cara a un major consum. Què més coses podem fer? El que hem dit sempre, evitar envasos totalment innecessaris. Aquí, en aquest cas, ja estem veient una mica de canvi. Les famoses safates de Purexpan, que anaven, aquelles blanques de suro blanc, que anaven molts productes, han anat canviant en molts llocs, però les han substituït per cartró, és el que dèiem. Hem substituït un envàs, possiblement molt més difícil de recuperar, que era de plàstic, per un de cartró. Però no deixa de ser un embalatge innecessari. És a dir, agafem qualsevol bossa i posem les peces dins, no cal que es vagin amb una safata i cobertes després d'un plàstic. Sí, per tant, evitar totes aquestes coses i sobretot els envasos no reciclables. Encara n'hi ha envasos al mercat que no es reciclen. Vull dir, sí que ara ja és per llei, que si la gent s'hi fixa, veuran que en tots els envasos ha d'aparèixer en quin contenidor va. Això és una de les coses que també la llei 7/2022, aquesta també, ha obligat, diguéssim, a que totes les empreses han de posar, diguéssim, en l'envàs corresponent a quin contenidor m'has de dipositar després, perquè, per evitar errors. Però tornem a estar amb el mateix. M'estàs dient en quin contenidor va, recollida selectiva. No estàs traient envasos que jo pugui tornar a reutilitzar, tornar-los i... és allò, continuem fomentant el reciclatge. Més coses que podem fer, doncs el que hem dit abans, evitar qualsevol producte que tingui un parangó amb reutilitzable. És el que hem explicat abans del que serien les vaixelles aquestes compostables. És a dir, que tenim un sistema, per dir-ho d'alguna manera, que hauria d'estar fomentant el que és aquesta circularitat, però que està acabant una mica perpetuant, diguéssim, la cultura del residu, que li dic jo. És a dir, que anem generant de residus i és aquesta cultura de productes d'un sol ús que jo he posat aquí, manté viva la il·lusió de que reciclar ho soluciona tot. I és el que deia, jo m'agradaria trencar una mica aquest mite. Reciclar està molt bé, és a dir, un cop hem passat les erres, si no hem pogut reduir, no ho podem reutilitzar ni podem reparar, doncs lògicament, si tenim un residu, l'haurem de reciclar. I en el moment que el reciclem o separem, l'hem de dipositar correctament. És a dir, quan arribem a aquesta R, fem-ho bé. És a dir, que una mica el que passa és que ens estem passant de llarg les altres i, a més, quan arribem a aquesta... no ho estem fent del tot bé.
Segur que una altra R que has d'insistir en la teva tasca com a educadora és la de recordar.
Exacte, recordar.
En xerrades que aquests dies s'estan fent arreu del territori, per exemple, recentment, si no anem errats, a Sant Martí Sarroca, s'han realitzat aquestes xerrades de contacte amb el veïnatge. Què és el que detectes? Hi ha una major consciència de que cal anar més enllà d'aquest reciclatge i posar l'accent en reduir l'ús? Hi ha més consciència? O no?
Jo el que veig en aquestes xerrades és que la gent que continua venint a les xerrades és la gent més conscienciada.
Ja està convençuda.
Són persones que molts d'ells estan convençuts, altres tenen dubtes i, lògicament, doncs, venen a dir, a donar la, doncs, el seu parer de les coses, però les persones que no reciclen, si venen és per queixar-se del sistema, i que, per tant, que amb els impostos que es paguen ells no tenen per què fer res més, però majoritàriament i quasi a tot arreu, la gent que ve és gent conscienciada, gent que sap que ha de mantenir una bona relació amb el nostre entorn, una bona relació amb la natura, que de cara a lo que és a l'estat de benestar, diguéssim, nostre, està totalment relacionat amb aquest fet. Gent que quan veu, doncs, que comença a haver sequera, que no hi ha aigua, que hi ha contaminació, són capaços de veure una miqueta més enllà i de veure, doncs, a veure que tot té els seus límits. I una mica per això hi surten algunes, doncs, per exemple, que com alguna frase l'heu dit, la natura se'ns està retornant. I ho veiem en moltes d'aquestes situacions que molts diem que si ens són anòmales, de moltes inundacions on no n'hi havia, que diu que sembla una mica com si s'estigués rebotant de tot. Vull dir, que ens està retornant una mica tot, una mica, podem dir, el mal que li hem estat fent. Vull dir, que és gent que està a favor de que hem de canviar les coses i que, per tant, nosaltres hem de poder fer coses, ni que siguin poquetes i poca cosa, no poca cosa, sinó el poc de molts acaba sent una gran muntanya de coses.
Una gran cosa, una gran muntanya de coses és el canvi de model, la implantació d'aquests contenidors intel·ligents, que aquestes xerrades que està fent la Júlia, la Mancomunitat arreu del territori, estan vinculades amb aquest canvi de model, la implantació d'aquests contenidors intel·ligents.
Home, de fet, totes les xerrades estan precisament dirigides en aquest aspecte. Una mica el que s'està intentant és explicar la situació actual del municipi en concret, doncs, que es va fer la xerrada, són xerrades personalitzades una mica per cada municipi, i per què hem arribat en aquest punt. És a dir, l'aplicació llavors de la llei que et deia, la 7/2022, doncs, que és molt exigent i que, per tant, en el punt que estem, doncs, no estem complint. Què podem fer per acabar complint? I aquí estaria la implantació d'aquests models eficients que hem anomenat. I una mica què podem fer nosaltres, i estaríem en aquest cas en reduir o prevenir els residus i després reciclar més i millor, i que això sí que és l'única cosa que tenim a les nostres mans, malgrat que ja veieu que avui he tirat més amunt, eh? Ja no allò que diuen la gent, diu, és que sempre tot ens recau sobre nosaltres. Avui ja veieu que he parlat que no tot recau, sinó que les coses venen de més amunt. I que, ja dic...
Els productes que ens trobem als establiments quan anem a comprar-los.
Els productes que ens trobem, ja dic, haurien d'estar molt més repensats, estar dins del que s'escolta dir l'últim ecodisseny, que no és res més que en el moment que l'estàs produint ja estiguis pensant en com recuperar-lo. Un cop ja esdevingui, ja no diria residu. Llavors ja és un recurs recuperable per tornar a fer coses. Per tant, estem en aquest punt i també parlem una mica, com no, perquè acaben sortint, aquest any tots ho sabem, de la pujada de les taxes que hi ha hagut de manera generalitzada, i també una mica expliquem els motius de totes aquestes pujades. Per tant, doncs, continuaré fent xerrades a tot arreu, quan no hem acabat. Vull dir que encara tinc en llista alguns municipis, doncs, que queden per demanar, i doncs, hi continuarem lluitant, diguéssim, o informant sobre quina és la nostra situació del moment.
Aquesta és la darrera sessió, el darrer espai de la temporada de Donem Vida als Residus. A l'estiu es generen més residus? Cal ara més en compte? En relaxem més?
A l'estiu en relaxem amb tot. Vull dir, la Gemma, a l'estiu, és aquella frase que surt moltes vegades. Els residus no fan festa. Per tant, de residus en generem igual, però les persones, la veritat és que jo penso que ens relaxem més. A banda, doncs, a veure, no estem en una zona, a les zones més costaneres potser sí, aquí potser no tant, de lo que és el turisme, vull dir, que venen i que també és un punt d'inflexió, doncs, que també hi ha més quantitat de residu generat en moltes zones en concret, ja dic, cap a la costa es nota molt més, aquí potser no tant, però que sí que és una època que es genera una quantitat de residus important, malgrat que hi ha molta gent que marxa i hi ha molta gent que ve. I, bueno, que afecti amb el global, jo penso que tampoc no afecta massa, però que sí, que és una època, ja dic, més relaxada per tothom.
Doncs intentarem estar actius, ben atents a intentar seguir aquestes recomanacions, en aquest cas posant l'accent en reutilitzar i reparar, i no sempre en reciclar, que no és suficient.
No, exacte, no és suficient. Una mica és una frase que havia posat en algun lloc, que és aquest tàndem de producte d'un sol ús més reciclatge, crea fins i tot allò que deia, ho he posat, és com una mena de rat maliciós, quasi bé. Vull dir, per què? Perquè ens com autoenganyem. Vull dir, ens pensem que amb això ja n'hi ha prou i amb reciclar suficient, amb reciclar només, hem de tenir tots molt clar que amb reciclar no n'hi ha prou. Hem de lluitar més per les erres que hi ha més amunt.
Doncs ho deixem amb aquest missatge. Júlia Gómez, cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat, un plaer comptar amb tu en aquest espai de conversa dedicat al reciclatge i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Si voleu aprofundir en qualsevol dels dos continguts que us hem portat en aquesta primera hora, tant el calaix de dansa amb aquestes recomanacions estiuenques o el Donem Vida als Residus, d'aquí uns instants els trobareu ja al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca. Tanquem aquesta primera hora, un parell de minuts de publicitat i el butlletí de notícies de les 10, i a les 10 i 6 tornem amb la Clara Cols i una pila de propostes teatreres per gaudir aquest estiu.